Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Els 4.000 regants del pantà de Riudecanyes, al Baix Camp, no tindran aigua per regar aquest estiu conreus com els de l'Avellana. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també deixa en suspens l'aportació als regants després de constatar que els nivells actuals als embassaments de la Conca del Segre només garanteixen l'aigua de boca i el cabal ecològic del riu. El Parlament Europeu aprova la llei per aturar la venda de productes que causen desforestació. Es prohibirà la importació de cafè, cacau, soja o fusta provenients de companyies que destrueixen ecosistemes forestals. Unides Podem qualifica d'electoralista l'anunci del seu soci de govern Pedro Sánchez de 43.000 habitatges més destinats a lloguer assequible. Se sumaran els 50.000 procedents de l'anomenat Banc Dolent. Esquerra i Bildu també s'han afegit a les crítiques. La mesa del Parlament aprova el vot telemàtic per al diputat de Junts per Catalunya, Lluís Puig, exiliat a Bèlgica. La fórmula ha tirat endavant amb els vots d'Esquerra, Junts i la CUP. El PSC reclama que reconsideri la decisió i Ciutadans i Vox alerten que és inconstitucional. Una persona ha mort aquesta matinada en un incendi en un habitatge de Manresa. Els bombers han pogut rescatar 5 persones del mateix bloc. S'investiguen ara les causes d'aquest foc. L'Índia serà el país més poblat del món a la meitat d'aquest any. Segons les projeccions de l'ONU, superarà en 3 milions la Xina, que l'any passat va tenir la primera disminució en 6 dècades. Els dos països representen un terç dels habitants del planeta, que passarà dels 8.000 milions. La Fundació Fira Gran reclama un pla de xoc contra la bretxa digital de les persones grans i que es garanteixi una atenció presencial, especialment a les administracions públiques. Aquest serà un dels principals temes que es tractarà al Saló Fira Gran, que se celebra la setmana que ve, on es farà una enquesta entre els assistents sobre l'impacte d'aquesta bretxa. Gran expectació per visitar l'exposició que el Museu Egipci de Barcelona ha muntat a Pequín. Presenta més de 120 obres com sarcòfags, mòmies i estàtues de déus que acosten al públic a les idees religioses dels antics egipcis. I més de 350 marques internacionals de moda nupcial i cerimònia participen des d'avui a Barcelona a la Bridal Fashion Week, al recinte firal de Montjuïc. Entre les firmes que desfilen hi ha les catalanes Rosa Clarà o Atelier Pronòvies. Els esports.
En marxa l'Assemblea General de la Lliga de Futbol a Madrid, Joan Laporta, que es troba avui amb Javier Tebas, a qui va criticar amb duresa dilluns, donarà explicacions sobre el cas Negreira i respondrà preguntes de la resta de clubs. En joc al Godó la tercera jornada en partits de segona ronda. Avui debutarà Stefanos Tsitsipas a l'Eurocup i a la Champions de bàsquet, partits de caixa o faixa avui de la Penya i del Manresa, i a la Lliga, Granada, Barça i Madrid-Girona. I avui sabrem els dos altres semifinalistes de la Champions de Futbol que acompanyaran el Madrid i el Milan, a les 9, Bayern City i Inter Benfica.
I el temps, tarda assolellada i més càlida, les màximes més altes, prop dels 25 graus, alguna nuvolada al Pirineu Oriental, on es pot escapar alguna gota. Demà tornen els ruixats de tarda, més intensos i més probables cap al nord-est. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs començarem aquest Catalunya al dia parlant d'una altra de les conseqüències de la sequera. Ha provocat moltes coses, avui n'expliquem una de nova, que aquest estiu no es puguin regar conreus com el de l'Avellana. Ahir ens advertien que si no plou els pròxims mesos, al setembre entrarem en fase d'emergència i poden arribar les restriccions, però ara ja els regants que utilitzen l'aigua del pantà de Riudecanyes, al Baix Camp, tenen impossible satisfer els seus cultius. Els pròxims dies sabrem què els passarà als regants que reben l'aigua de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, perquè els embassaments d'aquesta conca no ho poden garantir. Haurien de canviar molt les coses per no veure com aquesta falta de pluges abundants des de fa ja tants mesos no acaba comportant que tinguem menys fruita i hortalisses de segons quins indrets del país. En canvi, hem preguntat als pagesos del Parc Agrari del Baix Llobregat, que de moment reguen amb l'aigua de la depuradora del Prat, una decisió que ja van adoptar des de la sequera del 2008 i que ara els farà amb certa previsió. I tot plegat a les portes d'una temporada turística, que veurem com casa amb l'escassedat d'aigua que tenim. De fet, ho estan parlant ara mateix els responsables de l'ACA i el departament amb tots els agents implicats. També us explicarem durant el programa que la costa nord de Tarragona des d'ara i fins l'1 de juliol les barques queden amarrades als ports. Hi ha veda biològica de la pesca d'arrossegament amb l'objectiu, com sempre, d'ajudar en la recuperació dels caladors. I també passarem per la Universitat de Girona perquè s'han quedat sense la seva festassa anual que havia de celebrar-se demà, dijous. Era una festa de nit amb concerts i altres activitats i l'Ajuntament els ha dit que a les 11, fora música, per no molestar els veïns, tot i que la festa era Montilivi. Els estudiants disgustats han decidit suspendre la festa. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs un dia més obrim parlant de la sequera, de fet també del que pot donar de si una reunió que hi ha ara mateix a Madrid entre el govern espanyol. Es reuneix aquesta taula de la sequera per analitzar la situació històrica que tenim de falta d'aigua. De fet, per part catalana, la consellera Teresa Jordà participa juntament amb altres representants autonòmics i del sector agrari en aquesta trobada que busca poder fer un diagnòstic, avaluar possibles mesures davant, sobretot, de l'impacte a la producció agrícola i ramadera. Impacte que ja hi és, perquè, per exemple, els 4.000 regants de la comunitat del Pantà de Riudecanyes, al Baix Camp, ja tenen clar que no tindran aigua per regar aquest estiu. Diuen que és una crisi hídrica que no vivien des dels anys 40 i que serà un desastre per als conreus, especialment per als avellaners. Anem a Tarragona. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
En Ricard, en quina situació estan els embassaments de la comunitat Riudecanyes i Siurana?
Doncs la veritat és que estan molt baixos, eh? Un està al 7% i l'altre al 8% de la seva capacitat. Per això, si no hi ha un capítol de pluges intenses, el gerent de la comunitat de regants, Miquel Àngel Prats, ja ens ha avançat que no podran regar aquest estiu.
Ara mateix, si no plou, no hi ha campanya de reg. És impossible, no hi ha aigua. O sigui, amb aigua que disposem a Riudecanyes, no tenim aigua ni per donar una setmana de reg.
Prats ens ha explicat que el pantà de Riudecanyes, a veure, és relativament petit i s'ha arribat a omplir en 24 o 48 hores. Això, però, ha passat a la tardor, aprofitant els grans aiguats causats sobretot per la gota freda. Això no ha passat mai a la primavera. A més, diu que venen d'un període de 3 anys sense pluges intenses que hagin servit per fer entrar aigua als embassaments. Miquel Àngel Prats també ens ha dit que l'aigua ja no es cola igual que abans per arribar a les rieres i acabar finalment al pantà. Quan hi havia conreus, l'aigua lliscava molt més. Ara els boscos que han envaït els conreus abandonats retenen l'aigua. Poca broma amb aquesta diferència, escolteu.
Al començament, l'escorrentia vindria a ser a partir de 30 litres que hi haguessin, del 70%, més o menys. Ara mateix, segons ens van informar l'altre dia des de l'Agència Catalana de l'Aigua, parlaven de només el 30%. Abans, quan estava conreat, els camps més o menys estaven nets, on hi havia avellaners, doncs se feien com a bassetes els avellaners perquè s'emmagatzemés, però corria de seguida i baixava cap a les rieres. Ara costa molt. A no ser que faci una aiguat torrencial en molt poc temps, costa molt que corri l'aigua.
El pantà fa més d'un segle que està en funcionament. Només hi va haver un any, el 1948, en què els regants es van quedar sense aigua. Diuen que la manca d'aigua del 48 també va arribar precisament precedida, com ara, de 3 anys sense pluges.
Escolta, en Ricard, i suposo que han avaluat quines conseqüències tot plegat pot tenir.
Doncs sí, de fet, la comunitat de regants ha començat a organitzar trobades amb els comuners a Riudoms i a la Selva del Camp per explicar la situació. Prats parla de conseqüències greus, sobretot a l'avellana, al Camp de Tarragona. Penseu que és el principal productor d'aquesta fruita seca a l'estat.
A nivell agrícola serà un desastre. El problema és que el avellaner, el bany que el deixes de regar, si estàs acostumat a regar, doncs se mora, per tant s'haurà d'arrencar. Jo dubto que hi hagi massa gent disposada a tornar a replantar. L'altre problema és si tota la indústria agroalimentària que depèn tant de l'oliva com de l'avellana, perquè aquí també l'oliver segurament no es morirà, però no tindrà collita.
Bé, ara per ara, si no plou, no hi ha alternatives. Per això la comunitat de regants demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que activi el projecte perquè els regants puguin aprofitar l'aigua regenerada de la depuradora de Reus. Ara que el pressupost d'aquest projecte, quan es va plantejar, era de 28 milions d'euros.
Doncs això és el que els passa als regants de la comunitat del Pantà de Riu de Canyes. També la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre alerta que a hores dels embassaments de la conca del Segre gairebé només hi ha reserves per garantir, d'una banda, l'aigua de boca i, de l'altra, el cabal ambiental del riu. I això, doncs, és evident que deixa en suspens l'aigua que es destina també al rec agrícola. Pere Joan Álvarez Lleida, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Sentíem com estaven els embassaments que ens explicava el Ricard, però Rialp i Oliana també estan sota mínims, eh?
Estan sota mínims. Concretament, estan al 14% de la seva capacitat, una dada preocupant, en paraules de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que és qui gestiona la conca del Segre. Demanen un esforç a la població davant la situació de sequera, que admeten que és jo del que preveien. En aquest sentit, demà hi ha convocada una junta de govern del canal d'Urgell, a Mollerussa, on es preveu que es decideixi la data de tancament del canal per al rec i es doni llum verda a demanar ajudes pels danys i les pèrdues que està provocant i provocarà la sequera.
Escolta'm, qui ja ha demanat ajudes és el sindicat agrari JAR, que alerta que hi haurà desabastiment de productes frescos al país.
Sí, joves agricultors i ramaders de Catalunya també demana préstecs tous per garantir la continuïtat de la producció per l'any que ve. Pel que fa a la campanya d'aquest estiu, la situació, diuen, és molt greu. Els seus responsables donen per fet que el canal d'Urgell tallarà l'aigua al rec el 29 d'abril, una situació inèdita que provocarà mancança de fruites i hortalisses del territori als lineals dels establiments, on es dependrà de països tercers amb productes més cars. Sergi Baluer, cap de la fruita dolça de Jarc, demana un repartiment equitatiu de la poca aigua de què es disposa el país.
Potser s'haurà de començar a dir al turista que ve que no es podrà dutxar tres vegades al dia. Sols se'n podrà dutxar una. Hem de ser una mica racionals. No pot ser que nosaltres estem arruïnant-nos o perdent la producció i veiem que en altres llocs no passa res i aquí tot se val.
I mentrestant, hi ha qui prega a les esglésies, doncs, perquè caigui aigua del cel, diguéssim.
Així és, sí, sí. Una vintena de veïns van omplir ahir, per exemple, l'ermita de Camp Real a Massoteres, a la Segarra, per demanar que plogui. Els agricultors de la zona dedicaran oracions fins aquest divendres per reclamar que arribi la pluja. La iniciativa va sorgir del rector Fermí Manteca, quan el cap de setmana passat va enviar una pregària als grups de les parroquies on participa per la celebració de les oracions.
La iniciativa de fer aquestes pregàries ha sortit d'ells. Ja han sigut ells els que han dit, nosaltres hi anirem. M'ho van comunicar i jo vaig dir, doncs jo també hi dic, perquè penso que és bo de trobar-nos, de reflexionar sobre tots aquests temes i de pregar.
Més accions en aquest sentit. Els veïns del poble de Castell de Mur, el Pallars Jussà, trauran el Sant Crist en procés el diumenge 7 de maig per demanar el final de la sequera.
Doncs mira, arribats a aquest punt, qualsevol mesura és bona.
D'acord.
Gràcies, Pere Joan, bon dia.
Bon dia.
Però enmig d'aquest panorama, d'aquesta situació d'estrès hídric, hi ha una zona agrícola enmig de l'àrea metropolitana de Barcelona que és com en un oasi, de moment, no tem per l'escassedat d'aigua. És el Parc Agrari del Baix Llobregat, conegut com el Rebost de Barcelona. David Àngel, explica'ns com és que en aquests conreus no pateixen ara mateix la falta d'aigua.
Hola, Marta, bon dia. Doncs perquè, segons expliquen, van fer els deures arran de la sequera del 2008. Amb aquell episodi van començar a regar aprofitant l'aigua de la depuradora d'aigües residuals del Prat de Llobregat, l'EDAR. Tot i que no disposen de l'aigua que voldrien, asseguren que si es mantenen els torns de rec i ningú n'abusa, cap conreu quedarà sense aigua. Per això, en Lluís Parés, el portaveu d'Unió de Pagesos al Baix Llobregat, reconeix que són uns privilegiats.
Nosaltres som uns privilegiats. També perquè al seu dia vam lluitar per ser-ho, les coses clares, perquè com es va fer el líder, quan es va parlar de l'Era del Prat, que ja fa molts anys, nosaltres ja vam parlar amb l'administració que aquesta aigua s'hauria de tirar aigües amunt. Que evidentment ells jo també ho van entendre, ja ho teníem previst per poder arribar inclús fins a Martorell, aquesta aigua regenerada, perquè tota la indústria pogués fer servir l'aigua regenerada.
Escolta'm, David, aquest escenari se'ls pot complicar?
Sí, i tant. Si la sequera s'allarga i arriben les restriccions d'aigua a la ciutat de Barcelona, Lluís Parés, d'Unió de Pagesos, té clar que els agricultors del Baix Llobregat serien els primers a patir-ne les conseqüències.
Evidentment, l'Eder del Prat també netejaria menys aigua. I llavors, si tant s'escanya la cosa, evidentment els primers que rebríem serien nosaltres. Perquè abans de deixar Barcelona sense aigua intentaran si no s'estressa el sistema de depuració, de potabilització, Barcelona serà l'últim que deixarem sense aigua.
Segons Parés, la mala temporada de la carxofa a la comarca no obeeix a l'escassetat d'aigua, sinó al fet que s'estigui canviant la varietat per una d'híbrida, per raons climatològiques i per un fong que les ataca.
Doncs enmig de tot plegat, i com sentíem fa una estona, un dels responsables de la JARC demanant un repartiment equitatiu de la poca aigua de què es disposa, i parlava dels turistes justament, doncs l'Agència Catalana de l'Aigua i el Departament de Treball estan reunits amb el sector turístic per precisament abordar les restriccions del decret de sequera. Sergi Pont.
Es tracta d'una trobada de caire informatiu amb prop de 300 representants d'empreses turístiques, patronals i administracions locals per resoldre dubtes sobre l'aplicació del decret i posar en comú experiències per reduir el consum d'aigua. Cal tenir en compte que a Barcelona, per exemple, el consum d'aigua del turisme representa el 12% del total i que un turista consumeix 5 vegades més que un ciutadà local. Des de l'ACA avancen, però, que l'increment de consum derivat del turisme no requerirà noves restriccions fins al setembre. Samuel Reyes és director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Tot i que ara s'incrementi el turisme a Catalunya, no afectarà els canvis d'estat de la sequera, perquè nosaltres en les nostres planificacions ja preveiem aquest increment de població. Entraríem en emergència si no plou al setembre, tenint en compte que hi ha aquests consums ja estudiats en el Pla Especial de Sequera.
L'Agència Catalana de l'Aigua i la Direcció General de Turisme encetaran uns estudis sobre els consums d'aigua en el sector per tenir dades concretes quan es convoqui la Taula Nacional de l'Aigua.
Doncs abans que arribin molts més turistes, ja aquí s'ha passat de frenada. Ara us expliquem l'enrenou que hi ha a Palau Saverdera, a l'Alt Empordà, justament pel consum diari d'aigua per habitant. L'Ajuntament va alertar els veïns que superen les dades permeses per la Generalitat i advertia que serien sancionats per l'ACA, però l'avís ha generat certa confusió. Roger Santaló, Girona, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Roger, s'ha sancionat el consum excessiu d'aigua de Palau Saverdera?
Doncs de moment, no. Tant l'Ajuntament com l'Agència Catalana de l'Aigua asseguren que a dia d'avui no s'ha fet cap expedient sancionador. Ho aclareix Isabel Maria Cortada, alcaldessa de Palau Saverdera.
La nostra plana web vam ser molt contundents avisant a la gent que ens havíem de conscienciar de la situació d'excepcionalitat que tenim i, per tant, que havíem de prendre mesures. La diferència està en el futur. Ens posaran una sanció si continuem amb aquesta situació o ens han posat una sanció. És molt diferent i encara no ens l'han posat.
El BAN deia exactament que l'excés suposarà haver d'afrontar una multa, però perquè arribi a aquest punt, l'ACA diu que han d'estudiar cas per cas perquè s'han superat els consums i, un cop analitzats els motius, sancionar les males praxis.
I quin és aquest consum de Palau Saverdera?
Al febrer van gastar 275 litres per persona al dia. Llavors ja consumien 25 litres més del que pertocava. Però és que al març els pobles que depenen de l'aqüífer dels rius Fluvià i Muga han de tancar més l'aixeta i no poden gastar més de 230 litres per dia i habitant. Cortada diu que no sap per què es passen del límit.
Suposem que no són els particulars. Suposem que són les indústries que hi ha relacionades amb alimentació. No especifica, no fa diferència entre indústries i particulars.
L'Ajuntament ha divulgat diversos consells per estalviar aigua per mirar d'aconseguir complir els paràmetres i així sí esquivar les possibles sancions.
Gràcies, Roger. Hem arribat a 1:45. Deixem de moment la sequera i les conseqüències que tot plegat comporta. Mirem com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs una única incidència, un accident a la C31 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, en sentit nord, en direcció Mataró. Es tracta d'una topada múltiple que deixa un sol carril obert a la circulació i estan treballant Mossos d'Esquadra i efectius del sistema d'emergències mèdiques. Per tant, cal circular-hi amb molta precaució i hi ha retencions d'un parell de quilòmetres com a mínim entre Sant Adrià i Badalona en sentit nord. Amb molta precaució si circuleu per aquesta zona. Hi ha altres vies amb algunes complicacions a causa d'obres, com ara la P7 amb trànsit lent entre Castellbisbal i Martorell en direcció Tarragona perquè hi ha un carril tallat, a l'autovia A2 també circulació lenta de Granyanella a Cervera direcció Barcelona i a la carretera B124 a l'altura de Sabadell en sentit sud també a causa d'obres, segons informen des de trànsit. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix sense noves incidències.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ens queda el temps, la previsió de la Gemma Puig.
Mantindrem a les properes hores l'estabilitat, el sol i les temperatures que tiren cap amunt. Avui ja s'enfila més el termòmetre. Màximes entre els 20 i els 25 graus, amb alguna nuvolada que pot créixer aquesta tarda cap al Pirineu, podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, serà ben poqueta cosa i més probable cap al Pirineu Oriental, nord del Ripollès. A la resta, una tarda estable. Sí que a partir de demà tornen els ruixats de tarda. Per tant, demà tornarem a tenir una tarda un pèl més moguda, sobretot demà afectant sectors del Pirineu i comarques del nord-est, amb unes temperatures que demà a primera hora quedaran una mica més amunt i també pujaran més de cara al migdia, temperatures per sobre del que tocaria per l'època, i així es mantindran també divendres i el cap de setmana, també el dia de Sant Jordi. I pel que fa a la inestabilitat, dissabte tindrem aquest dia més insegur amb aquest front que portarà més ruixats no només al Pirineu Prepirineu, i de moment sembla que el dia de Sant Jordi tindrem un temps força estable, sí que hi poden haver a la tarda alguns ruixats cap a l'extrem nord.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El 80% dels ciutadans considera que la congestió del trànsit a Barcelona ha empitjorat els últims 4 anys. I aquesta visió negativa es perllonga de cara al futur. El 65% creu que encara anirà pitjor els 4 anys que venen. Ho diu un estudi del RAC sobre la percepció que hi ha de la mobilitat a la capital catalana. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Marta.
També crida l'atenció que els usuaris dels vehicles privats expressen un grau de satisfacció molt superior al que declaren els del transport públic. Com s'entén això?
Mira, partim de la dada de valoració de cada mode. El transport públic rep una nota del 6,7, o penalitza el tren, sobretot. El transport privat, cotxe, moto o furgoneta, un 8,3. Només ho supera encara l'anomenada mobilitat activa, és a dir, anar a peu, en bicicleta o patinet, que rep un 8,7. Seguim després per una tendència que observa l'estudi. Més de la meitat d'usuaris de vehicle privat que tenen una alternativa en transport públic per fer el mateix desplaçament, la rebutgen. I l'explicació, veuen poc fiable el transport públic i poc àgil, diuen. Però el president del RAC, Josep Mateu, la rebaixa de tarifes i bonificacions no ha servit per potenciar el transport públic.
Quan s'ha posat un transport públic molt més econòmic i està gratuït, en molts casos, molt poca gent ha fet el traspàs, perquè la gent no vol un transport públic més econòmic, no el vol gratuït, el vol un transport públic fiable.
Davant d'aquest fet i per pal·liar la congestió, el RAC recomana
prioritzar infraestructures de transport públic metropolità i després fer les obres que s'hagin de fer a la ciutat.
Què més destaca, Joan, aquest estudi sobre la percepció de la mobilitat a Barcelona?
Doncs mira, que 3 de cada 4 ciutadans consideren que avui és menys segur caminar per a Barcelona, que a prop del 60% veurien bé que les motos anessin pel carril bus, que els nous límits de velocitat s'entenen als entorns escolars, però no tant quan es controlen per radars a les vies bàsiques, i que els usuaris de bicis i patinets són els més interessats que totes les vies d'un sol carril siguin a 30 km per hora, perquè tindrien permissivitat per circular per més llocs. I encara una opinió sobre les terrasses. 7 de cada 10 consultats pensen que les terrasses han envaït voreres i calçades i que s'ha de tornar a les dimensions que tenien abans de la pandèmia.
Més coses, una víctima mortal i 5 evacuats en l'incendi d'un habitatge a Manresa passat de matinada, i els Mossos ara n'investiguen les causes. Nàtia Dell, l'incendi ha estat molt virulent, oi?
Sí, Marta, això és el que expliquen els bombers. Bon dia. Diuen que hi havia molta càrrega de foc. De fet, les flames es veien des del carrer. La víctima no s'ha pogut identificar encara perquè està irreconeixible, però tot fa pensar que podria ser la dona que vivia al pis, una senyora de més de 60 anys. Però, com us dèiem, està per confirmar i es tardarà a saber-ho. Potser no ho sabem ni avui ni demà. L'incendi no se sap com s'ha produït, s'està investigant, però ha calcinat completament un segon pis, s'ha danyat parcialment un tercer i el primer ha quedat afectat per l'aigua. L'avís ha arribat a 4:45 de la matinada i s'hi han desplaçat 12 dotacions dels bombers, 4 del SEM i 3 dels Mossos. Quan la intensitat del foc ha afluixat una mica, han pogut entrar dins l'edifici i és quan han trobat el cos sense vida d'aquesta persona. Això és tot el que de moment sabem des de Manresa.
6 minuts i arribarem a 2:15. Vist per sentència el judici contra un exprofessor d'àrab del Centre Cultural Islàmic de Vic a Osona, acusat de fer tocaments a 7 menors. L'home, que s'enfronta a una petició de pena de 42 anys de presó, ha negat els fets. Anem cap a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebell, bon dia.
Hola, bon dia. Fa pocs minuts ha quedat vist per sentència aquest judici, que s'ha allargat 2 dies. A l'acusat li ha calgut avui l'ajut d'una intèrpret per declarar davant del tribunal. Ha negat els fets, si bé ha admès haver estat carinyós amb els seus alumnes. Ha assegurat que les acusacions en contra d'ell van ser un plot per expulsar-lo de la feina. La seva defensa demana que se l'absolgui perquè les imatges de la càmera de seguretat de l'interior del centre diu que no demostren un comportament delictiu. En canvi, la fiscal, en el seu informe, ha afirmat que els enregistraments són contundents i que l'acusat va mirar de tapar i de desactivar la càmera. Se l'ha jutjat acusat de fer tocaments a la classe a 7 dels seus alumnes d'entre 5 i 7 anys l'any 2016. De fet, va ser la mateixa comunitat islàmica que el desembre del 2015 va fer instal·lar una càmera perquè sospitava del comportament del professor. En la sessió d'ahir, els menors no van, però, corroborar els presumptes tocaments. Les acusacions, a més de la presó, demanen que se l'inhabiliti per tractar amb menors mentre duri la seva condemna, si n'hi ha, i que indemnitzi aquests nois amb 10.000 euros a cadascun.
I condemnes de fins a 11 anys de presó per als 4 nois que han admès haver violat una noia de 16 anys amb discapacitat a Rosselló, al Segrià, el setembre del 2021. El judici s'ha fet avui, en aquest cas, a l'Audiència de Lleida. Estela Bossoms, bon dia.
Hola, bon dia.
Com es concreten les penes, Estela?
Doncs sí, depèn de la participació que van tenir cadascun en els fets. 11 anys de presó, la condemna màxima és per a l'autor material de la violació, òbviament, que es va cometre al pis que compartien els 4 joves. Els altres 3 s'han considerat cooperadors necessaris de l'agressió sexual en penetració. A un se'l condemna a 5 anys de presó, el que va ser present a la violació, a la mateixa habitació. I per als altres 2, que eren al pis, però no van fer res per evitar aquesta agressió sexual, la pena és de 3 anys i mig. Hi ha hagut un acord entre les parts que implica que els joves han reconegut els delictes. Així ho valorava l'advocada de la família de la víctima, Eva Udí.
Estem contents perquè s'ha pogut acreditar i s'ha pogut demostrar que els 4 van participar activament als fets i que, per tant, les penes han sigut corresponents a l'actuació de cadascun d'ells.
A tots 4 els han aplicat l'atenuant de confessió.
També hauran d'indemnitzar la noia amb 50.000 euros per les seqüeles que li han quedat.
Sí, i que ha relatat la seva germana al judici, ha dit que se li ha agreujat el trastorn que pateix, que té més atacs d'ansietat i agressivitat i problemes per relacionar-se. També s'hi ha referit l'advocada de la família.
La indemnització s'ha estipulat amb una quantitat de 50.000 euros, degut a que la menor té un estrès posttraumàtic i, per tant, ara hi ha molta feina a fer i, per tant, haurà de poder tindre aquests diners per poder fer front als tractaments psicològics, bueno, que se li venen al damunt.
L'autor material de l'agressió sexual també serà expulsat del país perquè té una condemna superior a 5 anys.
El col·lectiu que lluita per salvar la bassa del Pla de Can Tàpies a Llinars del Vallès s'ha concentrat davant l'Ajuntament per demanar que forci la Generalitat a protegir aquesta zona humida. Des de fa mesos, camions procedents d'obres hi aboquen terra i ja han tapat mig estany. Marta Vallès, Llinars, bon dia.
Hola, bon dia.
I com està en aquests moments la negociació?
Doncs ja estan treballant. La gent que defensa la bassa, col·lectius ecologistes i també veïns del poble, han vingut fins aquí a les portes de l'Ajuntament de Llinars per parlar amb l'alcalde, tot i que no ho han pogut fer perquè avui no hi és. La seva intenció és aconseguir que faci possible una reunió amb la Conselleria de Medi Ambient. És des d'aquest departament que es va atorgar el permís perquè es fessin els abocaments de terra que estan tapant l'aqüífer. És un ús del col·lectiu El Gaig.
Mantenim l'acampada. La situació actualment és que s'està tensant cada vegada més veïnes, que és una mica el que volíem, i també ara estem en negociacions amb la propietat per aconseguir que no ens facin fora i que l'acampada pugui realment durar, perquè en realitat nosaltres en qui volem fer pressió aquí és amb la Generalitat, que és qui ha de rectificar perquè consideren que no té cap interès ecològic la bassa. Entrem més ja a la part d'aconseguir una reunió amb la consellera.
De moment han parlat amb el propietari dels terrenys de la possibilitat que els camions que porten la terra descarreguin en un altre punt de la finca, però mai a l'aigua. La propietat tapa la bassa i cobra uns diners per cada camió que hi deixa terra procedent d'una obra. La defensa de la bassa de Can Tàpies considera que és un espai que s'ha de protegir.
Tindria 3 funcions la bassa. De fet, estem aquesta setmana imaginant quins us tindria i volem fer un concurs de tu què faries a la bassa. Però una mica el que està dient la gent és un espai de gaudi, un espai de reserva d'aigua per cas de necessitat i un espai per la biodiversitat.
L'Ajuntament de Llinars va aprovar per unanimitat demanar que s'inclogui la zona en el Pla d'Espais d'Interès Natural, però de moment tot ha quedat aquí. Per això veïns i ecologistes s'han mobilitzat, ja que fins ara s'ha tapat més de la meitat de la bassa.
I avui el nostre clic del dia és per un tuit dels Mossos que han detingut a Badalona un home de 32 anys per fer grafitis en vagons de tren i després difondre-ho a través de les xarxes socials. El detingut hauria publicat imatges en què es veia clarament la seva firma per presumir dels seus treballs. Els Mossos calculen que els danys que hauria provocat a Renfe superen els 15.000 euros. El detingut s'autonomenava el Carabraga o el rei del Simpa. I la seva especialitat és agafar taxis, marxar corrent sense pagar i penjar-ho a les xarxes com aquest.
¿Cuánto es, amigo? 16, con 50 son.
Sí. El cara ahora da igual que los paga, cabrón. ¡Que te follen! ¡Usa! ¡Usa! ¡Quería el Simpa! ¡Toma, Simpa, loco!
Doncs els Mossos ja l'han detingut, el rei del Simpa. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La pandèmia fa pujar el nombre de documents de voluntats avançades que es tramiten a Catalunya i ha contribuït també a consolidar la xifra de testaments. Són algunes de les dades que es desprenen del segon observatori notarial de Catalunya que s'ha presentat avui mateix, Purificació Barcelona. Bon dia.
Hola, bon dia.
En el cas de les voluntats avançades, l'increment també té a veure amb el primer aniversari de la llei de l'eutanàsia.
Sí, però la consciència de la mort que ha deixat la pandèmia hi ha contribuït fins al punt que aquest tipus de documents s'han incrementat un 49% el 2022 respecte a l'any anterior. I pel que fa als testaments, els que es fan a Catalunya representen el 80% del total de tot l'Estat i la pandèmia també ha tingut molt a veure amb la seva estabilització a casa nostra. Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi de Notaris de Catalunya.
La proximitat de la mort fa que les persones reflexionin sobre la pròpia seva vida i la seva projecció postmortem, diguéssim, i del seu patrimoni. És a dir, la proximitat a la mort ha produït que molts familiars que han viscut aquesta desgràcia repensin la possibilitat d'otorgar testament i això s'ha vist reflectit el 2021 i encara el 2022.
També pugen els poders preventius en cas de discapacitat.
Sí, s'incrementen més d'un 9% l'últim any, coincidint també amb el primer aniversari de la llei que els autoritza. Aquest tipus de documents, en cas de discapacitat, faculten una persona com a assistent i en la presa de decisions. I els que es fan a Catalunya representen la meitat de tot del total estatal.
Una de les possibilitats és l'autorització d'aquests poders preventius com a medida prèvia per evitar problemas posteriores. Se está consolidando, cada vez estamos autorizando este tipo de documentos para solucionar problemas futuros. Es la propia persona la que decide, en la persona en la que confía y a la que le atribuye todo tipo de facultades.
I l'any passat, el primer que els notaris també podien oficiar matrimonis, s'han disparat els que es fan per aquesta via, que s'han incrementat un 149%.
Comença la veda biològica de la pesca d'arrossegament a la costa nord de Tarragona. Les barques estaran amarrades a port fins a l'1 de juliol per ajudar a la recuperació dels caladors. Els pescadors veuen bé aquestes aturades que fins al 2025 doncs aniran augmentant de durada. Manel Sastre, Tarragona, bon dia.
Bon dia, Marta.
A quines confraries afecta aquesta paralització?
Mira, les confraries de pescadors que han deixat les barques a port són les de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Cambrils, Tarragona i Torredembarra. Enguany s'ha mantingut l'ampliació del període d'aturada de 10 dies més dels que són habituals, perquè, de fet, es tracta d'un acord dictat per la Comissió Europea per reduir fins al 40% els dies de pesca de tot l'any per regular així millor el sector i augmentar les captures i els preus. Els pescadors, d'entrada, valoren positivament aquesta aturada, però lamenten que encara no sàpiguen quantes jornades exactes podran sortir a pescar aquest any. Miquel Brull és el patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar.
És un desastre total. Encara no sabem quins dies han d'anar a pescar. Llavors, cada any donen uns dies al maig.
o a finals de maig. Tenim un càlcul aproximat del que han dit? Sí, però és aproximat. Abans de començar l'any s'hauria de saber.
Els pescadors i els armadors hauran de subsistir fins a finals de juny amb els subsidis d'atur i també amb la guardiola que cadascú tingui. Pendents, això sí, que la recuperació dels caladors ompli les xarxes de peix a partir de l'1 de juliol i també de rebre les ajudes que l'administració central acostuma a donar per aquestes aturades.
L'ambiciós pla de mesures antiboira implantat pel govern espanyol a la P2 a les Garrigues ha començat, diguéssim que amb mal peu. I és que ha topat amb un hivern amb molt pocs dies de boira intensa al Pla de Lleida, només n'hi ha hagut de fet 7 des que la velocitat al tram de Castelldans s'ha limitat per falta de visibilitat. En Roger Segura, això ha impedit comprovar amb certesa l'efectivitat d'aquests dispositius instal·lats.
Bon dia, sí, parlem bàsicament d'un sistema de velocitat variable que des de l'1 de desembre obliga els conductors a afluixar la marxa en funció de la visibilitat. Els dispositius que mesuren la densitat de la boira i que permeten limitar la velocitat han funcionat, però ho han fet en comptades ocasions perquè aquest fenomen meteorològic no s'ha deixat veure gaire aquest any. Això ha fet que el sistema no s'hagi pogut provar al 100% i que calgui esperar el proper hivern per saber si és del tot efectiu. Ho reconeix el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín.
Ha funcionat els visibilímetres, que evidentment és el sistema que medeix la densitat de la boira i el que marca l'ordre a la resta d'elements, i han funcionat les pantalles luminoses. En els pocs dies en els que ha hagut de donar avisos sobre reducció de velocitat, ho ha fet, però han estat molt pocs els dies, i la resta de dies, doncs, evidentment ha donat informació o recomanacions per la conducció dels vehicles.
Amb tot, el Ministeri de Transport segueix amb el calendari previst i els pròxims dies instal·larà els dispositius que faltaven en aquest tram de 6 quilòmetres d'autopista a la zona de Castelldans, molt conflictiu en dies de boira. Un d'ells, com ja vam explicar, és un làser pioner que marcarà el traçat de l'autopista quan hi hagi una visibilitat molt reduïda, i l'altre són unes balises de colors que indicaran la presència d'altres vehicles per evitar xocs en cadena. Unes peces que no han arribat fins ara per problemes de subministrament. El pla, on s'hi han invertit uns 9 milions d'euros, es completarà amb l'activació d'un radar de tram.
Després de mesos de reivindicacions per part de les institucions i l'Escola Aranesa, avui el Parlament de Catalunya dona llum verda, ja la llum verda definitiva, perquè l'aranès torni a ser considerat llengua vehicular a l'escola. Sofia Cabanes, explica'ns-ho, bon dia.
Bon dia, Marta. Així és. De fet, el debat previ a la votació per modificar la llei està en marxa en estos moments. Es tracta de la llei que fixa la presència del català i el castellà a l'escola i que en la seva primera aprovació, el juny passat, obviava més de 35 anys d'ensenyament en aranès com a llengua vehicular. La síndica Maria Vergés, encarregada d'obrir el debat a la Cambra Catalana, ha valorat als micròfons de Catalunya Ràdio el blindatge de la llengua pròpia d'Aran a l'escola.
És cert que amb l'aprovació de la llei en les condicions en les que s'aprovec, semos d'hauria una llestra d'inseguretat jurídica, per això des de Consell decidirem presentar doncs aquesta iniciativa legislativa amb el suport del sector educatiu. Avui pense que la justícia es placen novament les causes en son lloc.
Prèviament a l'inici d'este debat, la síndica d'Aran s'ha reunit amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i li ha demanat que l'Aran tingui veu en l'acord de claretat que planteja el president sobre un futur referèndum.
Li he avançat que li anem a arribar una carta oficial en tant que doncs, el govern de la Generalitat tingui en compte a la institució del Consell General d'Aran i a la Val d'Aran en aquest procés que ara s'inicia amb l'acord de claretat, en tant que doncs, puguem ser no participar, doncs, que la realitat d'Aran i de la seva autonomia política sigui tinguda en compte.
En aquests moments continua el debat al Parlament amb la intervenció del diputat de Vox, Manuel Jesús Acosta, i s'espera que aquesta proposta, que aquesta modificació de la llei sigui aprovada amb els vots d'Esquerra, Junts, el PSC i Comuns.
La comarca del Lluçanès podria ser una realitat el 2027. De fet, el Parlament ha iniciat aquest matí els tràmits per crear aquesta nova comarca, que és una altra reivindicació històrica, en aquest cas del territori. Ara la cambra començarà a debatre un projecte de llei per determinar com s'organitzaria doncs, aquesta nova unitat territorial. Per entendre'ns, Aida Clement, explica'ns-ho.
Doncs la intenció, segons la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, és establir una transició tranquil·la i fluida per adaptar les estructures i serveis municipals a una nova realitat que ha titllat d'històrica.
És una proposta que creiem que ha de servir per tirar endavant aquesta comarca de forma flexible i donant resposta a les necessitats dels municipis, la que ens han expressat, i que s'ha de poder fer amb el màxim de celeritat.
Ja el 2010, una delegació d'alcaldes va presentar la proposta perquè el Lluçanès es convertís en comarca i el 2015 van organitzar un procés participatiu. Dels 13 municipis que hi van participar, 8 van donar suport a la nova comarca. Junts ha celebrat que el Parlament avanci perquè el Lluçanès sigui una realitat, mentre que el PSC ha criticat les presses del govern que ha demanat tramitar el projecte de llei per lectura única. Sentim primer la diputada de Junts, Anna R, i després Marta Moreta del PSC.
Com a Junts, contents d'avançar la demanda històrica que el territori del Lluçanès feia i fa per arribar a ser comarca.
Aquesta proposta que es pretén votar avui no és gens sensata i és totalment oportunista. Abans de la sessió de control deien que ha començat la campanya electoral. Bueno, doncs el govern ja fa dies que l'ha començada.
Els 4 municipis que de moment no volen formar part de la nova comarca són Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau i Santa Maria de Merlès. Aquests pobles tindran de marge fins al 2026 per acabar de decidir.
La Universitat de Girona s'ha quedat sense la seva festa anual de nit i amb concerts en directe que s'havia de fer just demà dijous. L'Ajuntament els ha comunicat que la música s'havia d'aturar a les 11 de la nit per no molestar els veïns, però des del Consell d'Estudiants argumenten que això els xafa la guitarra, els limita molt l'activitat prevista i al final doncs, han acordat suspendre-la. Fèlix Martín, què ha canviat respecte d'altres anys?
Sí, bon dia. Per situar-nos primer una mica, la festa, com cada any, s'havia de fer a l'esplanada del pàrquing del camp de futbol del Girona, al costat també del campus universitari. Estava previst que comencés a les 8 del vespre i s'allargués fins a les 3 de la matinada. Diu el regidor d'activitats a l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, que l'any passat hi va haver força queixes dels veïns de la zona i que l'únic que fan ara és aplicar la normativa. Explica també que, com que és un dia laborable, la limitació és més estricta i que hi havia alternatives.
Això és senzillament perquè la festa de l'any passat hi va haver moltes denúncies, moltes queixes veïnals. Es va oferir la possibilitat que fos un divendres, que això ja permetia passar de les 11 a la 1 de la matinada amb música, i també es va oferir la possibilitat de fer-ho en divendres i, a més, en un altre lloc, com pogués ser a la Copa, que això permetria doncs, anar més enllà, fins i tot arribar a les 3 de la matinada amb música.
Però des del Consell d'Estudiants de Girona refusen aquestes alternatives, es queixen que els ho han fet saber amb molt poc temps de canviar de lloc i recorden que la data de la festa major de la Universitat de Girona és sempre el dia 21 d'abril i d'aquí l'opció de fer els concerts la nit abans. Argumenten que si ara l'Ajuntament de Girona fila tan prim amb la normativa és per la proximitat de les eleccions, segons la coordinadora de participació del Consell, Judit Tortajada.
Si s'haguessin proposat aquestes alternatives quan haguéssim pogut moure tota la gestió a altres espais, segurament ens ho haguéssim pogut pensar. El que passa és que s'ha fet amb molt poc marge de temps. Entenem que això és per una causa, doncs, d'eleccions municipals que ara molestem.
Qualifiquen les limitacions de l'Ajuntament d'error i d'atac a la comunitat universitària i la cultura popular i per això al final han decidit suspendre la festa de la universitat.
L'Ajuntament de Barcelona assegura que s'han aturat les festes il·legals a les bateries del Turó de la Rovira des que hi actua la Guàrdia Urbana, tot i que persisteix l'afluència multitudinària de visitants al Mirador. L'última comissió de presidència del mandat ha tombat amb els vots del govern una proposició d'Esquerra que plantejava un pla de xoc contra la massificació d'aquest espai. Anem cap a l'Ajuntament, Jordi Corbalan.
Esquerra demanava el control dels accessos als barris del Carmel i de Can Baró fins ben entrada la nit, l'augment dels serveis de neteja i la millora de la freqüència dels autobusos. El republicà Jordi Corones ha constatat el fracàs de les mesures del govern municipal.
No és normal que el govern no faci la feina i que siguin els veïns i veïnes els que s'hagin d'autoorganitzar i mobilitzar-se per impedir allò que no hauria d'estar passant al seu barri.
La regidora d'Horta Guinardó, Rosa Alarcón, li ha replicat.
En aquests moments, des de fa 2 setmanes, no hi ha hagut una sola festa il·legal. Hi ha afluència de visitants, sí, però gràcies a l'acció de la Guàrdia Urbana no hi ha festes il·legals, perquè s'han decomissat tots els instruments que feien possibles aquestes festes il·legals. Això és aplicar l'ordenança del civisme.
La regidora del districte ha reiterat que entre finals d'aquest mes i començament de maig es posarà en marxa el tancament perimetral del cim del Turó de la Rovira que permetrà impedir-hi l'accés nocturn.
Dos minuts i arribarem a 3:15. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre engega una altra campanya d'actuacions per al control i la vigilància del caragol poma, que és l'espècie invasora que amenaça més els ecosistemes de l'Ebre. Allà hi tenim el César Sempere. A la zona de Miravet, César, es pot donar ja per erradicat, però la pregunta és a la resta. Hi ha alguna bona perspectiva?
Doncs mira, fa una estona el màxim responsable d'esta missió ens ensenyava els gràfics des del 2017, quan el caragol poma era una autèntica plaga. I la seva presència s'ha anat reduint substancialment i progressivament. Tant que, com deies, després de 4 anys sense cap focus, ja es pot donar oficialment per erradicat a la part alta del riu. Riu avall, fins a Tortosa, on acaba la competència de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, l'índex és baix, però s'hi ha de tornar a insistir perquè cada any s'hi continuen trobant poblacions aïllades. Alfonso Calvo, el cap d'estudis ambientals de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, ens diu les últimes dades.
El año pasado se recogieron alrededor de 1.300 adultos y alrededor de 4.000 puestas. Yo diría controlado, yo diría erradicado en la zona de Miravet y controlado entre Miravet y el Puente del Estado.
Fins a l'octubre, un equip d'unes 5 persones anirà a la casa del caragol poma, en piragua i per les vores del riu, sobretot a la nit, que és quan són més visibles, fent també el que es coneix com tallafocs, l'eliminació de vegetació que impedisca l'avanç del caragol aigües amunt, i mai és fàcil aconseguir-ho.
És un gran devorador de tota la flora que hi ha, per tant, si no hi ha hàbitat, no hi ha espècies. És un devorador bestial, ¿no? Sobretot una proliferació que tiene, que és lo que le hace ser tan dañino, la capacitat de adaptació al medio i la capacitat de procreació, ¿no? I que als 3 mesos ja sean fèrtils. És que és exponencial, ¿no? Com un virus.
Un altre repte és que el caragol poma no es faça fort riu avall, passat Tortosa. Tot i que este tram ja no és competència de la Confederació, la Generalitat i el Ministeri cada vegada fan més intervencions a prop de la desembocadura. Allí són més difícils les prospeccions, l'aigua és més calenta i també hi ha més retorns d'aigua de regadius. Una trinxera ideal per al caragol poma.
Una plataforma ciutadana de Calafell ha denunciat el parc del circ que projecta l'Ajuntament a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Consideren que s'ha afavorit el circ Raluy Legacy en detriment d'altres companyies, una acusació que l'Ajuntament nega. L'Associació de Veïns va més enllà i no descarta que es tracti d'un cas de prevaricació. Montse Gené, la denúncia de la plataforma, anomenada Salvem el Parc de la Cineteu, un doble vessant, oi?
Sí, exactament. Per una banda, asseguren que altres companyies de circ que han demanat a l'Ajuntament permís per instal·lar-se han rebut resposta negativa al·legant que ja hi ha un conveni amb un circ, el circ Raluy Legacy. L'altre vessant és el de l'ocupació d'una part del Parc de la Sínia, de 22.000 metres quadrats, amb una exposició a l'aire lliure de les caravanes antigues d'aquest circ i una carpa. Així ho explica el president de la plataforma Salvem el Parc de la Sínia, Mateu Mejías.
En Calafell no se trata de manera similar las peticiones que reciben otros circos como lo que se le da al circo Raluy. En ningún momento hay ningún informe ni cláusula de exclusividad. Denunciamos que se va a hacer una inversión de 300.000 euros cuando esto no se ha estudiado previamente, su plan de gestión ni de viabilitat.
Aquest president veïnal va més enllà i creu que hi ha un cas de prevaricació per part dels responsables de l'Ajuntament.
Del projecte Raluy estem segurs que aquí hi ha prevaricació. ¿Dónde están los contratos de exclusividad? ¿Dónde está que se ha invitado a otras empresas a presentar sus proyectos de circo?
Diu que en funció del que digui Antifrau aniran o no per la via judicial. Entre els documents que presenten hi ha un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència que conclou que les pràctiques de l'Ajuntament de Calafell no poden ser qualificades com a conductes restrictives de la competència considerades il·lícites, però, tot i això, que no ha estat prou curosa perquè hi veu vulneració dels principis de publicitat, igualtat de tracte, concurrència i competència.
I l'Ajuntament què en diu?
L'alcalde Ramon Ferrer es mostra segur que ha actuat correctament i creu que aquest informe de l'Autoritat de la Competència li dona la raó.
El que diu l'Autoritat Catalana de la Competència és que l'Ajuntament en principi ho ha fet tot bé. I l'únic que ens fan és una recomanació de que en lloc de fer les adjudicacions de manera directa, com preveu la llei, doncs s'hagin de fer amb publicitat i competència. Per tant, estem tranquils en aquest sentit, poden portar-ho al tribunal que vulguin.
Ara el projecte de museu i escola de circ que vol convertir Calafell en un destí familiar de referència està en fase de desenvolupament per part de l'empresa adjudicatària.
Catalunya al dia. Catalunya Informació. Set me on a day, I deserve a day, and don't forget the flowers that bring universal rain.
Més de 350 marques internacionals a moda nupcial i cerimònia participen des d'avui en la Barcelona Bridal Fashion Week, al recinte firal de Montjuïc. Dissenyadors de 15 països mostren els seus vestits de núvia en una passarel·la en què per primer cop participa la firma libanesa Eli Saab Montse Pujol.
Aquest any a la Barcelona Bridal Week és el torn d'aquesta firma que deies que presentarà al Museu Marítim de Barcelona la seva primera desfilada amb una col·lecció de vestits de núvia. Eli Saab va fundar la marca el 1982, quan només tenia 18 anys. En aquestes dècades s'ha consolidat com un dels principals referents de l'elegància i l'alta costura mundial, amb tallers a París, Beirut i Londres. Ha vestit famoses com Mila Jovovich, Cristina Aguilera, Beyoncé, Catherine Zeta-Jones, Charlize Theron o Diane Kruger. Eli Saab farà la seva primera desfilada avui nupcial a Barcelona. Alba Sicaro és directora creativa de la Bridal Week.
Eli Saab es una marca del Líbano que lleva muchas décadas vistiendo red carpet, alfombra roja de todo el mundo, a la realeza, princesa Rania de Jordania, Hailey Berry en los Oscars. Es un diseñador que para nosotros representa un fichaje, como dices, muy importante, de marcas top que queríamos invitar, y este año lo hemos logrado.
Sobre la passarel·la també hi veurem les propostes de firmes catalanes com Atelier Pronòvies, Rosa Clarà, Jesús Peiró o Yolan Cris, internacionals com la francesa Simbelin o la italiana Carlo Pinatelli.
A les comarques del Pirineu, la festa de Sant Jordi ja està en marxa, i en aquest cas ho diem literalment perquè aquests dies ha començat a circular per les carreteres pirinenques una llibreria mòbil. És una caravana plena de llibres que recorre les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran per portar la literatura fins als pobles més petits i remots de l'alta muntanya. Anem cap a la Seu d'Urgell. Eloi Barrera, com és aquesta caravana? Què ens hem d'imaginar?
Bon dia. Doncs ens hem d'imaginar com una petita caravana, un remolc de cotxe, d'aquests que es col·loquen al darrere del cotxe i que van circulant per les carreteres, en aquest cas per les carreteres pirinenques, i és un remolc carregat de cultura. Es diu La Barraca, i allà on aparca, La Barraca desplega una carpa amb llibres, amb molts llibres, però també amb activitats, recitals poètics, presentacions literàries, petits concerts de música... En definitiva, una oferta cultural que costa molt que pugui arribar als pobles de muntanya, com explica el Miquel. Que l'Albero.
No, de no haver-te d'anar a Barcelona, a Lleida o a les grans capitals per a poder tindre cultura de qualitat, tant produïda aquí al Pirineu com la que se produeix fora, no?
Ara aprofiten La Barraca per organitzar un Sant Jordi descentralitzat amb activitats a diverses comarques pirinenques, tant abans com després del 23 d'abril.
Descentralitzar la diada també de Sant Jordi, no? Perquè sembla que t'has d'anar a Barcelona o t'has d'anar a Lleida o t'has d'anar a Girona, no? I no ho ubiquem tot en un dia, ja que tenim La Barraca i ens podem moure amunt i avall, doncs anem a fer diversos tallers o trobades o xerrades.
Aquests dies fan concerts, tallers d'estampació, recitals de poesia i presentacions de llibres a diverses poblacions pirinenques, des de petits nuclis de muntanya fins a ciutats grans com la Seu d'Urgell, que és on hi ha la llibreria El Refugi, que impulsa aquest projecte.
Una història sobre la memòria i la recerca interior és la nova proposta que des d'avui es fa a la Sala Beckett, a Barcelona. Es tracta de Buo, de Tizina Teatro, una companyia que basa els seus treballs en la documentació, la recerca i l'experimentació, Valeria Obereda.
I per aquest muntatge han treballat la memòria a l'Institut Goodman i per la recerca interior s'han desplaçat al subsol de Barcelona i Madrid. Paco Merino és un dels membres de la companyia.
En Buo sortien dues idees principals, que era la part de la memòria i com l'ausència de la memòria estava l'amnèsia, i luego l'altra part d'inspiració estava el subsol. I ens inspirava molt com a espai. No sabíem per què ni què connexió havia amb la memòria, però ens inspirava molt.
Buo explica la història d'un antropòleg forense que treballa en jaciments paleolítics que perd la memòria per un ictus. Sentim Diego Lorca, l'altre integrant de Tizina.
La història és aquesta recerca, aquest road movie interior del Pablo a la recerca de qui és, però va una profunditat màxima. En realitat, a nivell de dramaturgia està escrit com un thriller. Pensava que era una gran excusa una persona que perdia la seva memòria obligar-lo amb ell mateix a buscar-se.
Búho s'estrena avui a la Beckett, però Valeri, d'aquí una setmana hi ha una altra estrena en la mateixa sala, Derecho a Pataleta, de la companyia, en aquest cas, Les Chatis de Montalbán.
Sí, una comèdia que plantegen com una rebequeria, diu Berta Prieto.
Aquest espectacle és, en quant a forma i en quant a contingut, com una pataleta. I llavors, com tu quan tens una pataleta, quan tens un enfado, en el moment no ho saps explicar, no tens un discurs ordenat i racional sobre el que t'està passant, que és com, tio, estic enfadada i estic fet un embolic i en aquest moment no t'ho sé explicar.
I les protagonistes són unes deconstruïdes espies de veritat, sèrie que es va emetre al Club Super 3. Sentim l'altre membre de la companyia, Lola Rosales.
Trencar una mica amb la cosa de les superheroïnes que tot ho fan bé i que tot ho fan contentes i que han nascut per salvar el món i salven el món i tot va superbé. I aquí ens carreguem una mica això i les deixem com fer les pataletes de ja no vull ser la guapa o ja no vull salvar el món.
Les dues obres es podran veure a la Beckett fins al 14 de maig.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Minuts i arribarem a les dues del migdia. Temps ara pels esports. Començarem amb tennis, parlant del torneig Guadó, que està en marxa ja aquesta tercera jornada de competició. Oriol Moné, bon dia.
Bon dia. Avui hi ha de debutar el grec Tsitsipas contra l'argentí Garín en partit de segona ronda. Sapiguem com va tot plegat el Reial Club Tennis Barcelona. I tenim el Sergi Andreu. Sergi, bon dia.
Bon dia, Oriol. De moment a la pista central estan jugant Yannick Sinner, cap de sèrie número 4, contra l'argentí Diego Schwartzman. El primer set se l'ha endut Sinner, 6-2, i ara domina també l'italià 4-2 en aquest segon set. També s'està jugant a la pista Andrés Gimeno, el partit entre l'australià De Minaur i el rus Shevchenko. 6-0, De Minaur ha guanyat el primer set i domina 5-1 en el segon. Després, a la central, cap a les 4 de la tarda, de debutar el cap de sèrie...
S'ha tallat la...
Hem perdut la comunicació.
Sí, s'ha tallat la comunicació amb el Sergi.
Doncs, si et sembla, intentem abordar una altra comunicació ara mateix amb el Ramon Salmurri, perquè crec, Oriol, que està en marxa l'Assemblea General que la Lliga de Futbol Professional fa a Madrid amb protagonisme de Joan Laporta.
Efectivament, deu estar a punt d'acabar, o ara ens dirà el Ramon si s'ha acabat o no. En qualsevol cas, el president del Barça, que hi ha anat enmig de la polèmica i disposat a donar explicacions avui pel cas Negreira i a sotmetre's a les preguntes de la resta de clubs. Madrid, doncs, Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu? En marxa aquesta assemblea extraordinària de la Lliga. Diria que va amb un punt de retard, perquè pel que m'explicaven fonts presents en aquesta reunió, precisament fa tot just uns 20 minuts encara no s'havia arribat al punt crític de l'ordre del dia, que és aquest cas Negreira, que obrirà amb Javier Tebas fent un speech, després Joan Laporta donant explicacions als clubs, i tot seguit tots aquells podran fer-li preguntes al president del Barça. Un Laporta, el que hem pogut veure, saludar-se amb certa comoditat o certa confiança amb Javier Tebas, en canvi amb el representant del Madrid no hi ha hagut cap mena de contacte ni d'aproximació en aquesta assemblea extraordinària de la Lliga.
Gràcies, Ramon. Doncs estarem pendents de quan acabi, de les compareixences posteriors. Per cert, que el Barça ha rebut una bona notícia en l'àmbit esportiu, ja que el comitè de competició ha desestimat l'alineació de Gavi a l'Elx Barça, que havia impugnat el conjunt alacantí. I ara podem tornar al Reial Club de Tenis Barcelona. Teníem una correcció amb el Sergi Andreu. Ens explicava, Sergi, com estan en aquesta tercera jornada de competició.
Sí, us avançava que a les 4 la central ha de jugar el cap de sèrie número 2, Stefano Tsitsipas contra l'argentí Pedro Cachín, i em quedava per explicar-vos que ja tenim un parell de tenistes classificats pels vuitens de final que es jugaran demà. D'una banda, el búlgar Dimitrov, que s'ha desfet de l'equatorià Emilio Gómez en 2 sets, 6-3 i 6-1. També s'ha classificat pels vuitens el canadenc Shapovalov, que ha guanyat l'eslovac Kovalik, també en 2 sets, 6-4 i 6-3.
Gràcies, Sergi. En bàsquet, avui partits europeus a Caixa o Faixa per la Penya i el Manresa.
A l'Eurocup, la Penya rep el Hapoel de Tel Aviv a les 8, a l'eliminatòria de quarts de final a partit únic. Carles Duran, el tècnic de la Penya, parla del factor pista.
Sabem que també vindrà molta gent de Hapoel, però és una oportunitat poder jugar aquest partit a casa, no el podem desaprofitar, i quan hem tingut el suport de la nostra gent, l'equip ho ha notat molt positivament.
De fet, a Badalona avui hi haurà 1.300 aficionats del Hapoel. I a la Champions, el Manresa se la juga avui a Tenerife, l'equip hi disputa el tercer i definitiu partit de la sèrie de quarts de final a 2:15. Qui guanyi jugarà la final a 4. Dani García, base de l'equip.
A un partit, cansament, coses d'aquestes queden a part. És un partit, anirem a totes, tant nosaltres com ells, i la clau serà els petits detalls.
A la Lliga ACB, Granada-Barça avui a 2:15 i Madrid-Girona a les 8. I en waterpolo, a la Copa Challenger, avui es juga a l'anada de la final entre l'Apollon i el Terrassa 3:15. El partit es juga a Atenes. Adrià Delgado, jugador del Terrassa.
És una fita històrica per nosaltres. És una il·lusió que tenim tots junts, de portar una copa aquí a Terrassa, a nostra afició. Tot passa per allà, primer a Grècia, tornar vius. Sabem que ens trobarem un infern.
Acabarem amb un punt d'hoquei patins per dir-vos que el Barça ha renovat Ignacio Alavar fins al 2026 i que la Lliga Femenina avui es juguen més partits a la 24a jornada. Igualada, Telecable, Voltregà, Palau de Plegamans i Manlleu, Bigues i Riells.
No t'ho pots perdre.
Una dona dirigeix aquest vespre un concert al Petit Palau, al Palau de la Música Catalana. Irene Delgado Jiménez dirigeix l'oratori Isacco, figura del Redentore, de Marianne von Martínez, en un projecte organitzat pel mateix Palau i el cor i l'orquestra de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC. És una peça molt poc coneguda d'aquesta compositora vienesa que tenia arrels espanyoles. Aquest oratori va ser una de les poques oportunitats que va tenir von Martínez, nascuda l'any 1744, de mostrar la seva obra davant del públic. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.